COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre, us parlo encantat de la vida. I avui us parlo en directe des de el Beniu, des d'aquesta cinquena edició del Beniu, a l'edifici, sempre magnífic edifici, icònic edifici del The Factory, a la zona franca de Barcelona. Mireu, farem una mica d'història, si us sembla. Corrien anys de la pandèmia. Era aquella època on tot s'enfosquia, tot es tancava, l'economia frenava, hi havia negocis que havien de tancar perquè no podien fer negoci, perquè estava tot tancat, estava tot prohibit, no podies per el contagi. Quan en aquell moment va sorgir la idea de fer un congrés sobre noves tecnologies aplicades a la indústria i a l'empresa. La nova manera de fer economia i fer empresa. Doncs, i aquí va ser el punt on va néixer el Beniu. Va ser aquella primera edició, una edició en plena pandèmia, on ja en aquell moment va demostrar la necessitat i la utilitat de les noves tecnologies, bé, noves. Encara li diem noves per tradició, però és que no són noves, són tecnologies que ja són molt del dia a dia. Com, per exemple, les videoconferències, fer reunions per videoconferències. I el vídeo estava molt... En aquell moment va néixer en aquell context de dubte, aquell context d'economia que estava tot tancat per culpa del bitxo, de la pandèmia, de la Covid. I ostres, avui, va començar ahir, es va inaugurar, avui estem celebrant la cinquena edició d'aquest Beniu. Estarem aquí fins al dia 10, fins al dijous, el Beniu. Ahir van estrenar, fins al dia 10. Mireu com va ser encertada aquella idea. Ara preguntaré tant a la Blanca com al Pere, que són els primers que tindré aquí per fer-li preguntetes. Sí, la previsió era tota aquesta, perquè, clar, en aquell moment hi havia certs dubtes, això continuarà, però hi havia material. I el The Factory, un edifici magnífic, es va estrenar fa tres anys. Mireu si ha anat tot bé, que avui en dia el The Factory, que és l'edifici des d'on us parlem i on es fa tot aquest esdeveniment del Beniu i aquesta economia 4.0, està pràcticament ple. Està pràcticament ple. Queda poc espai per a empreses. Tot així ja s'estan plantejant, i d'això també parlem, d'una ampliació de tot això. Mireu si tot va de pressa, que estem parlant ja no només d'una ocupació pràcticament plena del The Factory, cosa que és una molt bona notícia i de la que jo personalment soc testimoni perquè cada any tenim el plaer de venir aquí a cobrir el Beniu, sinó que les noves tecnologies que ja, insisteixo, em fa molta ràbia dir-li noves tecnologies, sisplau, digue'm alguna cosa quan digui noves tecnologies, perquè és que ja no són noves tecnologies, és treball de present, però tenim aquest concepte de noves tecnologies. És que va tan de pressa, que avui, en aquesta edició del Beniu, ja estem parlant no només d'intel·ligència artificial, que fins i tot se'ns queda antiga, que això va ser de l'any passat. Estem parlant d'una realitat augmentada, de la que he fet unes proves de realitat augmentada per presentació a empreses, que és absolutament al·lucinant. És un concepte de fer negoci, de fer empresa, de fer col·laboracions, que el que era ciència-ficció fa uns anys, avui en dia és present i futur. I parlem d'això, parlem d'aquesta nova edició, d'aquesta cinquena edició del Beniu, com a nova economia. I estem esperant el Pere Navarro, que encara no arriba, però sí tenim a la Blanca Soler. Com estàs? Benvinguda. Sí, posa't els casquets. No, no pateixis, quan vingui el Pere ja farem amb ell també, però així ja que et tinc aquí, ja començo amb tu. Tenim aquí amb nosaltres a la Blanca Soliguer, que és directora general del Consorci de la Zona Franca. Blanca, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Com esteu vosaltres?
Acabo de deixar aquí anar tota una reflexió sobre l'esdeveniment del Beniu. No sé si estàs gaire d'acord o no.
Sí, estic totalment d'acord que es parli molt de noves tecnologies. Les tecnologies, bàsicament, ja algunes ja deixen de ser noves, no?
Però la part i la prova d'èxit de tot això és que el The Factory pràcticament està ple ja.
Sí, de fet, l'any que ve segurament aquí no ho podrem fer.
Carai. Però és una bona notícia, això és que funciona, no?
Sí, però ara hem de pensar a veure on. Si algú està interessat en el procés espacial.
I a més, estem parlant ja de l'ampliació també, o no?
Sí.
Sí. No et sents? Sí?
Sí, estem parlant de l'ampliació de la segona fase del Factory. I la veritat és que sí, que estem molt, molt contents, perquè aquí al D-Factory ja estem pràcticament plens, no? I la segona fase serà una fase que ara mateix hi ha inclús demanda, no?, dels propis clients que tenim al D-Factory, perquè necessitem cobrir aquesta escalabilitat que tenen aquestes empreses.
Les expectatives eren aquestes o anem millor del que esperàvem?
No, les expectatives eren aquestes, sí. La inversió que vam fer justament és amb un anàlisi molt clar de la demanda d'aquest sector, no? I aleshores, realment està passant el que havíem previst, però estem molt contents dels clients que tenim, perquè, a més, amplien inversió, aconsegueixen inversió gràcies a estar aquí i, evidentment, al producte i al servei que ofereixen, perquè la major part de les empreses que hi ha al D-Factory estan innovant moltíssim i estan creant moltíssimes patents.
No, i a més, estava comentant abans que m'he anat a provar una d'aquestes gafes ulleres immersives que hi ha per fer presentacions de motors, de cotxes, i és absolutament brutal,
Sí,
brutal,
sí.
És qüestió de present ja en aquest cas. Clar, això quan va néixer en temps de pandèmia, en sèrio, teníeu tan clar, no, això funcionarà?
No.
Era així?
No, a veure... No.
Però en aquell moment no sabíem ni què passaria, vull dir, és fantàstic això.
Bueno, de fet no saps mai el que passarà.
Això és veritat, veus? Això t'ho compro, aquí tens raó. Bé, aprofito, Pere Navarro, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Felicitats, Està parlant amb la Blanca, que teniu això ja pràcticament ple.
Moltíssimes gràcies. Hi ha una cosa que no estic d'acord amb el que ha dit la Blanca, que és que les nostres previsions eren aquestes. O sigui, estem millor del que vam preveure, sí. Perquè hi havia, la veritat és que hi havia incerteses amb el tema del D-Factory, però també amb el tema del viniu.
Jo la primera vegada et vaig entrevistar per telèfon, perquè era la Covid, quan vam estrenar el viniu. I parlaves del que era i l'objectiu que era. Clar, però no estava del clar. Estava clar que era una cosa que venia per quedar-se, però no estava del tot clar, tot això.
Que venia per quedar-se estava clar. Que com sortiria no estava clar. Però la veritat és que això va ser... És que, esclar, això... escriurem un llibre, perquè... Però va ser amb la directora, amb la Blanca, connectats amb la pantalla. No hi havia fires, no hi havia congressos, era impossible, no? I la directora, que sempre té idees i bones idees, va dir, tinc una idea, que és la seva frase preferida, i va dir, escolta, hem de crear una cosa que sigui un espai on poder debatre sobre nova economia, que sigui híbrid i, per tant, que hi pugui anar gent físicament, però que també crea una plataforma molt sofisticada perquè la gent es pugui connectar. I vam preveure fer-ho la primera setmana d'octubre del 2020, pensant que la pandèmia ja hauria passat. I no havia passat,
no havia passat,
desgraciadament.
No.
Però el resultat va ser molt bo, i sempre vam dir, perquè aquesta era la voluntat, de crear un esdeveniment nou, amb una manera nova de fer, que perdurés en el temps. I estem a la cinquena edició.
I ja preparant la sisena.
I preparant la sisena a partir de dijous.
Així que, Blanca, felicitats per la idea.
Bueno, gràcies.
Bé, heu presentat també el segon observatori de la nova economia, Veniu 2024, que realitza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Quins són els interessos de les empreses que assisteixen aquí? Quins són els interessos i les inquietuds d'empreses que venen aquí de present i sobretot de futur, que és la qüestió de reunions com aquesta?
Bé, la Barcelona New Economy Week és justament un espai on fem que totes les empreses i tots els professionals surtin de la seva zona de confort. Què vol dir sortir de la zona de confort? Vol dir imaginar, no?, crear, innovar i al cap i a la fi transformar, no?, el que estàs fent. És a dir, podríem dir que tots els professionals que tenen interès en participar-hi de forma activa, i de forma activa vol dir com a speakers, de forma activa també com a públic, perquè realment hi ha molta interacció, per això es fan platós, no? Són professionals que estan molt interessats en veure com poden dinamitzar aquell producte, com poden millorar-lo, com poden innovar, com poden buscar aliances amb sectors que mai s'ho haguessin plantejat. És a dir, venen amb el que diem un open mind de veritat. I això és molt difícil aconseguir-ho moltes vegades a les corporacions. I aquest és l'espai perfecte perquè grans corporacions, startups, empreses mitjanes i petites i també persones que tenen senzillament una idea en aquell moment puguin generar moltes aliances i aquí se senten molt confortables perquè veuen que l'ambient que genera el D-Factory, el Viniu i el propi, i la pròpia Zona Franca és justament un ambient perquè tot això sigui possible.
Vull dir que l'ambient és fantàstic des del primer minut, a més, i fer-ho tot això en 3 anys... Jo no sé com va, no sóc empresari, però en 3 anys em sembla brutal, no?
Sí.
Va tan ràpid com l'abans de la intel·ligència artificial i aquestes tecnologies, que no has acabat d'aprendre una i ja tens una altra nova.
Sí, sí, ja s'està innovant moltíssim amb qualsevol tipus de tecnologia i sobretot amb com aquesta tecnologia fa una disrupció dintre del model de negoci d'aquella pròpia empresa. Aquest any, realment, del que més s'està parlant, evidentment, és de la intel·ligència artificial i l'any que ve, doncs, segurament haurem de parlar d'algunes tecnologies que ara mateix ni sabem, no?
Pere, com és de clau en qüestions generals com aquest la col·laboració público-privada?
És fonamental, és imprescindible. Tot el que fem, nosaltres som una institució pública, una empresa pública, però tot el que fem ho fem en col·laboració amb el sector privat, perquè només d'aquesta manera es poden crear esdeveniments com el Viniu, es pot crear un espai com aquest, com el D-Factory, es pot fer altres esdeveniments que fem, com el CIL o com la Barcelona Women Acceleration Week, que al voltant del 8 de març, el tema de les dones. Per tant, això és imprescindible. Però abans parlàvem amb un representant d'una empresa, amb un professional, que tot això de la col·laboració pública o privada està molt bé i és un discurs que es diu sempre. Però finalment depèn de les persones, de la voluntat de les persones de voler col·laborar. I moltes vegades quan ens trobem persones que, a més a fer el discurs, volen col·laborar, en aquell moment és quan comença la veritable col·laboració entre lo públic i lo privat. Que a vegades parlem idiomes diferents, però els interessos, al final, si en parlem, són interessos comuns. Abans comentàveu què necessiten les empreses o què volen, etc. Al final, el tema de la sostenibilitat, el tema d'una millora de la mobilitat, accedir al talent, tot això és comú a lo públic i és comú a lo privat. I, per tant, jo crec que també el Viniu és aquell espai on aquests mons es troben i parlen el mateix idioma.
Acabarem sent el districte 4.0 de Barcelona?
Evidentment. De fet, ahir vam fer la posta en escena, no?, a nivell de comunicació i mediàtic, no?, perquè tenim l'exemple del D-Factory, que està sent tot un èxit, i tenim les ganes, la il·lusió, la capacitat d'inversió per generar aquest districte 4.0 a la ciutat de Barcelona que irradia tot el món.
I l'ampliació? Com va el tema de l'ampliació? Perquè això s'ha d'ampliar. Ja porto aquesta, penso que és la tercera vegada, tres vegades que ja estem parlant de l'ampliació, però ja arriba, ja, perquè això ja es queda petit.
Sí, sí, és el que tenim justament aquí davant.
Aquí davant, no?
Sí, i aleshores ja, de fet, estem...
L'any que ve el cotxe l'aparquem a un altre lloc, perquè aquí no es podrà aparcar.
Sí, sí.
Amb l'ampliació hi haurà aparcament.
Ah!
Sí, sí, està previst.
Està previst.
Sí. Però és veritat que n'hem parlat molt, és veritat que el D-Factory ja està en un nivell d'ocupació que requereix que hi hagi aquesta ampliació i hem començat ja a fer els tràmits, per tant, ja no en parlem ara. Ara estem actuant fent els tràmits, les licitacions, els concursos, etc, per poder construir no només l'entorn, que serà un entorn molt, molt millor que el que tenim ara, sinó per poder començar a construir la segona fase del Viniu. Del D-Factory.
Del D-Factory. El Viniu és l'event, el D-Factory és aquest magnífic edifici que ja està pràcticament ple d'empreses d'economia 4.0 fent la seva feina i col·laborant entre elles, que és un dels objectius d'aquest edifici. Veiem que és un èxit, ja parlem de l'ampliació, 3 anys, 3 edicions, 5 edicions, i en 3 anys s'omple tot això. Jo vull acabar parlant de l'objectiu del Viniu d'aquest any. S'ha marcat algun objectiu? Perquè tenim indústria aeronàutica com a una de les grans novetats, per exemple, a part de la intel·ligència artificial, de la realitat augmentada, però l'objectiu principal, és a dir, quan el dia 10 tanquem, la Blanca i el Pere es reuniran i diran: hem triomfat o no hem triomfat? I de què dependran tot això?
Bé, normalment quan fas un esdeveniment d'aquests tipus, no, hi ha uns KPIs, no, doncs que els has de tindre clars, no, i sempre són pràcticament els mateixos, és a dir, número d'assistents, no, els assistents són la clau del termòmetre del nivell d'èxit d'un event, no, i aquest és un dels temes. L'altre tema també és la interacció entre ells, no, i això és a través de la plataforma tecnològica, és a dir, ara mateix, i no és des d'ahir, sinó que des de fa més de 3 setmanes, els assistents que s'han connectat a nivell digital, doncs tenen interacció entre ells, hi ha moltíssima relació entre ells, perquè estan xatejant constantment a la nostra plataforma, tot això evidentment queda en time, real time, o sigui, ho pots veure, i sobretot després la qualitat de les conferències, no? I aquestes són les tres grans, evidentment la cobertura mediàtica, però clar, la cobertura mediàtica va en funció d'aquestos tres capis, no? I aleshores...
A part de que nosaltres no triomfem, és a dir, nosaltres posem això perquè triomfi... ojo, frase solemne.
A veure, bé, grava.
Perquè triomfi el conjunt de la societat, perquè això és l'espai on es parla de la nova economia, de les noves oportunitats. Si això va bé, ostres, des del punt de vista del servei públic, des del punt de vista d'ubicar una activitat, connectar mons, etc. Per nosaltres no és un triomf, però és una gran satisfacció. Per tant, quan les empreses ens diuen que van bé, quan les empreses ens diuen que poden tenir negoci, en el millor sentit de la paraula, doncs, evidentment, és l'objectiu que nosaltres volem arribar.
Doncs ja esperem la sisena edició. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, i Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Gràcies un cop més per estar aquí amb nosaltres. Molt amables.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I felicitats per la perquè et toca, que no és poca, eh? No és poca. Bé, ho hem parlat. El cas és que segurament moltes persones que estan escoltant diuen, ostres, economia 4.0. Se'n fa bola. I és cert perquè tot això se'ns tira a sobre d'una manera que és molt difícil de parar. I a vegades, fins i tot d'entendre, perquè va tot tan absolutament ràpid, i avui estem aquí parlant des d'un punt de vista empresarial i d'economia, de nova economia, que dius, ostres, però amics, és el futur. Jo, ara mateix, fa uns minuts, he estat dins un cotxe, aquí, dins del D-Factory, un cotxe virtual, un cotxe, i m'he posat unes ulleres, precisament l'altre dia estàvem parlant d'aquestes ulleres, les noves de Google, les Meta 3, que les estan utilitzant per fer presentacions. I es podia connectar gent de tot el planeta a veure aquella presentació d'un cotxe. Jo he estat dins d'aquell cotxe, he estat tocant els mandos, he estat movent el cotxe, he estat fent escales, he estat obrint i tancant portes. És una manera disruptiva que fa uns mesos, o fa uns anys, només era ciència-ficció i avui és una realitat. Precisament d'això parlarem de seguida. Parlarem dels 3Ds a les empreses. En parlarem de seguida aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Edurne llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 26 de octubre, descubre su nuevo disco en un concierto exclusivo para solo 250 personas. Recuerda, el 26 de octubre no te pierdas el único concierto de Edurne previsto en Cataluña. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallacupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Esport.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
De tenir pràcticament l'únic objectiu de consolidar-se la primera divisió de la salvació, doncs hem anat augmentant, no?, fins a arribar que l'objectiu a tocar el de la Champions i es va aconseguir.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Con la aplicación de Cope, vayas donde vayas, vamos contigo.
Cope quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé.
El fet de coses de presentacions, de, sobretot d'empresa, i el fet de seduir, passa avui en dia... per la vista. Sempre passa per la vista, de fet, eh? Sempre passa per la vista. De fet, quan anem al súper a comprar fruita, sempre posen aquelles peces tan xules, tan acharolades, pràcticament, amb les pomes i tot això. És una qüestió que entra molt per la vista. I és qüestió humana. Això passa moltes vegades amb els temes de fruita que no surten maca, que la venda o la repassen o la passen a altres tipus d'empreses que les comercialitzen d'una altra manera o a través del banc dels aliments. En aquest cas, la manera de presentar les coses ha canviat tant i ha avançat tant i de tant manera que la tecnologia 3D és ara mateix essencial per fer moltes coses, tant per la presentació a un mitjà digital com pot ser una web, com en un futur hologrames, perquè atenció, no us perdeu, una de les qüestions i que de les que ja s'estan parlant i ja s'estan tractant, i és que tindrem una publicitat pels carrers hologràfica. El problema, aquí entrarem en un debat si pot ser més invasiva o menys invasiva, però estem parlant d'una publicitat hologràfica i us explico el que... Us faig una mica de fotografia de com podria ser aquesta publicitat hologràfica. És a dir, tu vas caminant pel carrer i aquelles valles d'anuncis que hi han, tant a les parades de l'autobús, com del metro, com del carrer, trobes que aquell anunci és 3D. Surt un holograma, surt la persona o el producte que estiguis... perdó, que estiguis, del que estiguis parlant, surt i el veus en realitat. Ho veus allà posat. Ho veus d'una manera clara, no? Ui, perdó, em pica una mica la gola, disculpeu, la tos en aquest cas. Doncs aquí és on entra aquesta tecnologia 3D. Són 3Ds per negocis, per precisament per posar en marxa i donar aquesta sensació de realitat a totes aquelles persones que estiguin treballant amb aquell producte. Amb l'empresa que parlarem ara, a més, està treballant amb la Copa Amèrica. I l'empresa es diu Asorcard i està especialitzada en el 3D. I tenim aquí amb nosaltres l'Antonio Sánchez. Antonio, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Explica'ns, què fa una empresa de 3D? És una pregunta una mica tonta la que acabo de fer.
Bueno, una empresa de 3D, en el nostre cas, quan la tecnologia porta el cognom 3D, aquí parlem d'escanejat, d'impressió, d'enginyeria, el que fem és això, és l'escanejat és... Fiquem dintre de l'ordinador qualsevol objecte físic que tenim davant, amb molta precisió, I jo sempre dic que des d'un anell fins a un castell, que es posin per davant. En això hi pots fer enginyeria, metrologia, impressió, fabricació, realitat virtual, augmentada. I et dona un munt de possibilitats per fer moltes més coses en aquesta informació tridimensional real de l'objecte.
Més ja, jo estava parlant precisament fins i tot d'arribar a presentacions hologràfiques utilitzant el 3D.
Correcte.
Un futur de la publicitat podria ser d'aquestes valles publicitàries de, com a... perquè és el futur, doncs que serà el tauró, no sé si has vist la pel·li.
Sí.
Pues, tres quarts del mateix, això seria possible, és un possible present?
Això és present, això es fa. O sigui, hi ha la realitat hologràfica que tu posis el mòbil davant i vegis l'objecte davant reflexat, això es fa.
Això ja es fa.
Això ja es fa.
Clar, m'estaves parlant i clar, jo posava això com a exemple a la introducció, però parlem, per exemple, de la impressió 3D, que possiblement, no és que sigui un desconegut, però sí que no és una qüestió molt d'estar per casa, no? Encara que es venen petites impressores 3D per casa. Quines possibilitats ens dona això? En qüestió de costos, d'economia, per exemple, es pot imprimir un cotxe que funciona en 3D?
Bueno, de fet, aquí al The Factory hi ha un cotxe que està desenvolupat en impressió 3D. Però la impressió 3D, més que parlar dels cotxes, que el cotxe sencer, a part d'aquí el projecte que tenia aquí al The Factory, no és un plantejament actual. El que sí, n'hi ha parts del cotxe que es fa per impressió 3D, o parts d'una moto que es fa en impressió 3D, o parts d'una màquina que es fa en impressió 3D, a nivell de producció, és a dir, l'objecte que tu compres,
sí.
Per exemple, una Karcher, tu compres una Karcher i hi ha peces de la Karcher que estan fetes a impressió 3D, o hi ha peces d'una moto que estan fetes a impressió 3D.
I això quines avantatges dona?
Això l'avantatge que té és que no tens que fer utillatges. Tu quan fas una peça de plàstic, tens que fer un motllo d'injecció. Aquest motllo d'injecció té un cost important. Quan tu tens que fer un milió de peces, doncs, on l'acabes amortitzant. Però quan tu tens que fer 500 peces, o 100, hòstia, el cost del motllo és molt, molt gran. Per tant, et permet fabricar peça a peça, en quantitats petites o més grans, pots modificar el disseny tal com evoluciona i pots anar fabricant sota demanda, sense costos d'utillatge. Per tant, adaptes la teva producció a la teva demanda i personalitzes el producte o pots personalitzar per cada un dels clients que t'ho demanin.
Llavors, estic entenent que tu dissenyes una peça, primer en un ordinador.
Correcte.
Perquè la peça estigui ben dissenyada i no hi hagin errors. I després ja, a partir d'aquí, fas una impressió en 3D i ja està.
Correcte.
Seria això, tendida amb aquesta peça física.
Correcte. De fet, el fet d'anar...
És il·limitat, vull dir, la imaginació se te'n va amb aquestes coses.
T'ho asseguro, no. Hem fet de tot. T'asseguro que hem fet de tot.
Què heu fet? Posa'm algun exemple.
Mira, jo tinc exemples des de, evidentment, temes de diari patrimoni, passant per ferrocarrils, per temes de moto, per temes d'hèlices, a la tema dels vaixells com la Copa Amèrica,
sí.
Qualsevol objecte que tinguis davant, fent resolució. O sigui, l'enginyeria inversa, de fet, és aconseguir aquest disseny 3D en qualitat d'una peça que està trencada, i Renfe, per exemple, té un escàner nostre, té el software nostre i té les impressores perquè les peces que estan obsoletes i que ningú les fabrica, jo puc escanejar-la, redissenyar-la i fabricar la impressió 3D, en la qual mantinc el tren al dia. No estic imprimint els eixos, el bogie del tren,
yeah.
Però tinc moltes peces que li puc donar recanvi i el tren té una vida de 25 anys i moltes empreses no duren 25 anys.
No duren 25 anys i aquestes peces no existeixen i a mi aquesta impressió doncs ajuda aquesta
impressió habilitat. És, sí, en les qualitats de producte final.
I durant, és a dir, clar,
sí.
Perdona'm, jo parlo molt des de la ignorància, sí, que no t'enfadis amb mi,
no.
Perquè penso, segurament moltes persones pensen, però això està imprimido en plàstico, això...
Bueno, és que,
això, clar, en principi dius fràgil, se't ve la paraula fràgil, això?
Això és perquè estem acostumats a veure les impressores, anem a dir low cost, que t'hi trobes a un Mediamar, no?
Sí.
I penses, bueno, és que això és plàstic, ja, però és que estem imprimint ja no plàstic, sinó resines que tenen capacitat, per exemple, per aguantar-te 240 graus. Això ja són productes que tenen que són ignífugos, que tenen retardante de llama, productes que tenen resistència metàl·lica. Podem imprimir en titani, en acer inoxidable, en acer. Podem imprimir material, o sigui, al tanto que és que la impressió 3D abarca molt més de lo que del dia a dia.
M'acabes de titani?
Sí.
Acer?
Sí. Tu pensa que el major usuari de la impressió 3D en metall, en titani, per exemple, és el sector dental. Hi ha moltes peces que ja no es mecanitzen, que s'imprimeixen, per lo que diem. imprimeixo producte a producte personalitzat per cada pacient.
Antoni, em deixes flipat ara mateix, això sí que no ho esperava. Clar, llavors el desenvolupament d'aquestes màquines que imprimeixes han de ser màquines molt determinades, no?
Molt determinades i tenen un cert cost.
Les
màquines professionals... Doncs,
aquest seria el rovell de l'os d'aquí.
Correcte, sí. Les màquines professionals comencen a entrar als 20.000 euros i te pots arribar a gastar-te 300.000. En funció del material que treballis. Pensa que ara mateix en tecnologies, per simplificar-lo, n'hi ha quatre tecnologies bàsiques, que són plàstic, pols, resina i metall. I en tot això hi tens un munt de combinacions, i cada una d'aquestes té tota una sèrie de variants.
És al·lucinant. Arribarem... Sí, igual tu com a empresari això no et faria cap gràcia aquesta pregunta, però jo te la faré igualment. Ara sí, és veritat que estan aquestes impressores que deies d'usuari, que te les portes a casa per fer peces de Lego, jo què sé, ninots, coses així. Arribarem a tenir a casa impressores fiables per fer, jo què sé, tasses que entrin al forn i aguantin 200 graus i tot això?
Aquesta és la pregunta...
Si això arriba a la casa, vosaltres heu de tenir una tecnologia encara molt més superior.
No, haurem vengut la màquina, home. No, aquesta és la pregunta que m'han fet sempre. Jo sempre he dit, aviam, la impressió 3D es popularitzarà molt? Sí, es popularitzarà molt, però jo crec que no la trobarem a totes les cases, perquè per imprimir necessites aquest 3D, i el problema és qui ho genera, qui dissenya o qui escaneja. Per tant, sí que estarà assumible. El que és molt probable que t'hi trobis és igual que fas la fotografia, que avui en dia no t'imprimeixes la fotografia allà a casa. Jo imprimeixo quatre fotografies, però poc més, sinó que vas a un centre d'impressió perquè li facin el llibre digital. El que sí que tindré són centres que tu arribaràs a aquesta fitxer 3D i diràs, escolta, vull una peça en ceràmica, o la vull en silicona, o la vull en tata. Això sí que serà extensible. I, de fet, els que estiguen al dia a dia, clar, jo no tinc una màquina a casa perquè la tinc a l'oficina. Entonces, perquè la vull a casa,
No? Flipant. Doncs, senyor Antonio Sánchez, CEO de Asorcarte, aquesta empresa dedicada a aquest 3D aplicat a l'empresa, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mira, és que dona per molt, quan parlem d'aquest 3D. Mira on estem arribant conforme a les noves tecnologies. Però ara que parlem de 3D, parlarem amb una altra empresa, News Fender. News Fender és una empresa que molt enfocada cap a la marina. I en aquest cas acaba de realitzar totes les defenses del nou port olímpic de Barcelona. Les defenses són aquells catxarros que impedeixen que el vaixell es topi contra el port i es faci malbé el casc. Doncs de seguida en parlarem amb el seu CEO, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
Que no cuadra aquí.
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado, a las 12 menos cuarto de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarles, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la iglesia. Colabore en domun.es.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Baby,
desde que te... En directe des d'aquesta 5a edició del Viniu, el sempre magnífic edifici Di Factory a la zona franca de Barcelona. I ara parlarem amb una de les empreses que s'acaba d'instal·lar aquí per fer la seva producció mundial i s'ha instal·lat aquí al The Factory. No sé des de fa quant de temps, ara li preguntem. És el CEO de News Fender, és Benjamin Butzuk. Què tal, Benjamin? Benvingut.
Bé, moltes gràcies per invitar-nos. És un plaer poder explicar una mica la trajectòria de la nostra empresa tant fora com el que volem fer ara aquí.
Des de quan esteu aquí al The Factory?
Ens vam implantar el juny. De fet, nosaltres portem uns mesos aquí, tenim un altre centre una mica bastant més petit, con un par de màquines només per I+D. Evidentment, abans de patentar el producte, el fem en aquella zona i una vegada sigui patentat, la passem a la producció aquí.
Bé, què feu exactament a News Fender? Jo abans estàvem parlant d'aquestes defenses de port per vaixells. Què feu allà?
Nosaltres bàsicament som una empresa que es dedica a producció de productes marins customitzats. O sigui, no fem producció sèrie. Normalment, tant astilleros com el ports ens passen un 3D on anem nosaltres amb el nostre enginyer i fem un desenvolupament segons capacitat del port, segons tipus de vaixell. No és el mateix protegir d'un vaixell de 8 metres que un de 70.
D'acord.
O sigui, amb un port pots tenir diferents funcions de diferents tipus de fenders. I una de les bàsiques principals qüestions d'aquest fender és que no transfereix color, no és tòxic, no és cancerigen, i a més tenim una opció que és glowing dark, que durant la nit el que fa fender és brillar.
Ostres!
Sí.
Això també és una mica un minifar, per dir-ho d'alguna manera, no?
És un minifar,
no?
Però sobretot estava desenvolupat als Estats Units amb el tema de guardacostes, per tema de seguretat de navegació,
sí,
perquè quan un barco surt a alta mar i perd l'electricitat...
Sí.
És molt difícil que la vegin.
Clar, perquè s'ha apagat totes les llums i s'ha apagat absolutament tot, queda les fosques.
No hi ha comunicació per ràdio, no hi ha res. Amb aquest tipus de fender la podem veure a 20 milles de distància, durant 8 hores.
O sigui, a més és un element de seguretat, no només de protecció, un element de seguretat.
Sí, a part d'un impacte estètic que és curiós, sobretot el que genera és alta seguretat de navegació.
I això, et dius que va a la carta, no? Quin tipus de defenses es poden fer? Perdona, la meva ignorància marinera...
Com que la nostra producció és absolutament digitalitzada, amb màquines 3D de Bigrep, que a més som distribuïdors d'ells d'Espanya, es pot fer qualsevol tipus de defensa. Absolutament qualsevol. No hi ha un possible disseny que no se pugui fer. Simplement, quan una persona ens envia disseny, el nostre enginyer el que fa és una simulació de funcionalitat del fender.
I amb aquesta simulació ja se sabria si funciona bé o no funciona.
Si funciona bé o no funciona bé, normalment simuladors te diuen que un error 5% més o menys, nosaltres calculem el resultat òptim a 85 i deixem aquest 10% més de marge.
Llavors, des del més gran al més petit, quin tamany ho fabricat alguna vegada?
Nosaltres...
Perquè m'ho has venut molt bé, m'has dit allò, no hi cosa que no se pode fer.
No, perquè abans...
Jo t'ho compro, això,
Sí, abans fenders se feien amb una sola peça, quan la qual, quan se trencava, tenies de substituir tot.
Clar.
Nosaltres fem peces d'un metro com Lego, el que deies.
I si es trenca una, llavors...
Reemplaces, a més, és una connexió plug and play.
D'acord.
Con lo cual, és molt fàcil d'instal·lar, la pot fer només una sola persona. Tu imagina't un barco de 30 metres,
sí,
una defensa deu pesar uns 350 quilos. Per instal·lar-lo necessites una grua, necessites molta gent,
clar.
Després el tema de l'adhesió de coles, si tu passes del temps de la cola, Fender se te caurà l'aigua.
Això,
i ara pots instal·lar una sola persona, no cal que el treguis a marina seca, es pot instal·lar la mateixa aigua amb una plataforma.
Sí, tot són avantatges en aquest cas. I a més, m'ha cridat força l'atenció la sostenibilitat del tema,
vull
dir, la preocupació per la sostenibilitat de la contaminació que pugui tenir aquest tipus de
materials. Sí, bàsicament nosaltres el que hem fet és fugir de qualsevol producte de matèria prima que pugui ser feta de base de petroleu.
D'acord.
Actualment es feien molt amb poliurees i a dintre portaven el foam, a l'esponja, diguéssim, que les dues estan fetes de petroli. I a més són altament incendiàries i altament cancerígenes.
Sí.
Què passa? Quan tu tens foc a una poliurea, la fum és aquell fum molt negre i molt tòxic.
Molt tòxic, sí.
Al canvi, si primer, que el nostre material és més resistent i al cas de que s'incendi, només cauran gotes a l'aigua.
D'acord.
Con lo qual no hi ha ningú problema. Si no, no podríem fabricar aquí, perquè poliurea, per imprimir-la, per projectar-la, necessites una zona controlada i més a més necessites un EPIs molt seriós.
Molt seriosos.
Aquí, aquí no tenim ni sortida d'aire. No tenim res.
Doncs és la nova tecnologia aplicada a la Marina. Senyor Ben Sambutsuk, CEO de Newsfender, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat i felicitats per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos en aquest programa.
Sempre un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Què? Si us agrada l'empresa, això és per flipar. Aquestes entrevistes són tot un luxe perquè parlem de totes aquestes noves tecnologies aplicades a diferents sectors. En aquest cas parlàvem de la Marina i de les defenses de la Marina. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Després en parlarem de més coses. En parlarem d'economia, del cistell de la compra. Parlarem de la banca i la sostenibilitat de la banca. I en parlarem des d'aquí. Clar, continuarem aquí a aquesta cinquena edició del B-New al D-Factory a la zona franca de Barcelona. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i tornem.